L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 25 de maig, destacarem... El Partit dels Socialistes de Catalunya debat si Sabater ha d'agafar l'acte de regidor a Tortosa. El candidat socialista a l'alcaldia d'Amposta, Toni Espanya, anuncia que no es tornarà a presentar. Un tribunal popular jutjarà quatre persones per la mort d'un indigent a Alcanar. Espectacular incendi d'un camió carregat de palla a la Nacional 340. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Partit dels Socialistes de Catalunya de Tortosa ha iniciat el procés intern de reflexió per aclarir el seu futur més immediat. En una reunió del comitè local de dilluns al vespre, el candidat Joan Sabater ja va anunciar que s'ha plantejat no prendre possessió de l'acte de regidor l'11 de juny, amb motiu de la constitució del nou consistori. Diverses fonts consultades ahir van assegurar que la reunió havia estat tranquil·la i que va servir per començar a analitzar amb calma la derrota electoral, que ha fet perdre al Partit dels Socialistes de Catalunya més de 2.050 vots i 4 dels seus regidors. De fet, ningú va arribar a reclamar la renúncia immediata de Sabater, però tampoc se'l va pressionar perquè es quede de portaveu municipal. En aquest sentit, el partit s'ha compromès a acceptar la decisió final de Sabater, siga quina siga. Amb tot, altres veus del Partit dels Socialistes de Catalunya Tortosí ja comencen a reclamar que la renovació sigui més profunda. Així, no només donen per fet que Sabater presentarà la seva renúncia en l'executiva de la setmana que ve, sinó que consideren que també ho haurien de fer altres membres de la candidatura. L'objectiu seria que els tres regidors que formen el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya no tinguin cap vincle amb el passat. De fet, si Sabater no pren possessió de l'acte de regidor, els tres regidors serien Núria Xertó, Antoni Sabater i Eduard Ena. Però només Xertó és una cara nova i ja hi ha militants destacats que afirmen que el futur del PSC tortosí passa per aquesta diplomada en turisme de només 30 anys. De fet, coincideixen que cal començar a preparar-la ja com a possible candidata per al 2015. Per la seva banda, Ena va ser cap del gabinet de l'Ajuntament durant els governs de Sabater i també ha estat regidor en aquest mandat. Així, la renúncia de Sabater i Ena farien entrar al consistori els números 5 i 6 de la llista, Dolors Bel i Enric Roig. Però aquest últim ja va ser director de la Festa del Renaixement i es pensa que la seva sortida accidentada com a director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ha pogut perjudicar la imatge electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, si Roig també optés a renunciar, el tercer regidor socialista passaria a ser Eduard Rel, viceprimer secretari del PSC de Tortosa i expresident de l'Associació de Veïns de Ferreries Sant Vicent. D'altra banda, el candidat socialista a l'alcaldia d'Amposta, Toni Espanya, va anunciar ahir a través del seu blog, toniespanya.blogspot.com, que no tornarà a presentar-se a les properes eleccions municipals. Segons el candidat socialista, cal renovar el seu projecte per Amposta, amb nova gent i noves idees. Si una cosa han fet bé aquesta campanya electoral, diu Toni Espanya, és haver incorporat un grup de gent jove amb il·lusió i ganes de tirar endavant el Partit Socialista d'Amposta. El seu primer compromís és afrontar una transició ordenada en els propers 4 anys. No és cap novetat, ja que ho va dir en campanya electoral, que si no millorava els resultats respecte del 2010, es retiraria, argumentava en el seu blog Toni Espanya. I d'Amposta passem a Deltebre perquè, segons publica el diari El Punt, el Partit dels Socialistes de Catalunya no pactarà amb Convergència i Unió si manté l'exregidor socialista. La Federació Nacionalista recomana a Soler que evite un pacte de tots contra el republicà Gervasi Aspa. La incorporació de l'exregidor socialista Salvador Bertomeu a la llista de Convergència i Unió dificultarà l'entesa entre aquests dos partits per formar govern a Deltebre. I finalitzarem aquest blog amb una notícia que ens arriba des de Santa Bàrbara. Jordi Boronat, molt, molt content amb els 8 regidors aconseguits per Convergència i Unió a Santa Bàrbara. L'ampla majoria aconseguida li permetrà flexibilitzar regidories. Justificava la joventut incorporada a l'equip de govern per garantir el relleu generacional quan ell ho deixi. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia la notícia.
Seguint amb la tanda de valoracions pels resultats de les municipals del passat diumenge, el candidat de Convergència i Unió a Santa Bàrbara i actual alcalde, Jordi Boronat, no podia reprimir la seva satisfacció pels resultats obtinguts i que el converteixen en el candidat convergent que més regidors ha aconseguit a un municipi on històricament sempre ha governat amb majoria absoluta Convergència i Unió, però mai amb 8 regidors. Per això, deia, està molt, molt content i agraït per reforçar amb aquesta confiança augmentada la gestió feta pel govern. Escoltem, Boronat.
Sí, sí, la veritat que molt, 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 molt contents i molt agraïts a tota aquella gent que va participar el diumenge en la votació i que va contribuir en bona mesura pues, a que Convergència i Unió a Santa Bàrbara, l'actual equip de govern a l'Ajuntament, pues, se veigués reforçat en este important resultat per part del poble. Per tant, és una satisfacció immensa, alhora que pues una responsabilitat encara molt més ferma que l'anterior legislatura.
Boronat deia a l'emissora municipal que ara es prendrà uns dies de reflexió per tal de reestructurar el cartipàs municipal amb la distribució de regidors, ja que l'ampla majoria aconseguida li permetrà fins i tot descarregar a algun regidor que fins ara s'havia tingut que encarregar de diverses àrees, com era el cas del segon tinent d'alcalde, Alfred Blanc.
Agafaré uns dies de vacances i de reflexió una mica per composar pues, això, precisament l'organigrama després dels resultats electorals de diumenge. Pues, recordo Convergència i Unió 8, per tant hi haurà 8 regidors de govern amb els quals hem de repartir tot el cartipàs municipal. I bueno, intentaré pues això, no? Agrupar grans àrees pels regidors, alliberar algun dels regidors de l'altra legislatura que la veritat se ho mereixen i se ho mereixen molt. Per exemple, Alfred Blanc, pues amb els quatre grans temes que portava a la seva regidoria, segurament algun d'ells lo redistribuirem.
Preguntat pel perfil bastant jove i amb poca experiència política de les incorporacions fetes a la seva llista a aquestes municipals, Boronat responia que això era significatiu i rebatia el concepte que massa vegades es té de que els joves no participen o no s'impliquen en la societat. D'altra banda, la llista presentada, deia Boronat, combina l'experiència dels més veterans, com ell mateix, amb la sang nova que es necessita per regenerar la política municipal. Perquè jo, prompte o tard, me n'he d'anar i he de passar el relleu a generacions futures. Així ens garantim que el relleu sigui un poc ordenat, concloïa l'actual alcalde Planer, que serà tornat a ser proclamat el proper dia 11 de juny.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El 24 de juny a Sant Jaume d'Enveja, les Terres de l'Ebre volen retre homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Amb motiu d'aquesta ocasió única, es tornaran a reunir Pirombodas, Black Star, Xerpas, Blues, Minors, Sunics, Buitres, Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Keitas, Rebeldes, Mots i els Juniors amb els seus components més veterans. I lo més important i increïble, molts d'ells, i solament per aquesta nit, tornaran a pujar a l'escenari per a tocar junts algunes de les seves millors cançons.
I ja van per la preciosa.
Una nit irrepetible, el 24 de juny i a les 10 de la nit al Casal Municipal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. Una nit revival en directe i inolvidable. Amb entrada gratuïta, molts de regals per als assistents que hi col·laboren i l'actuació del grup invitat, Los Salvajes, que per primera vegada després de més de 30 anys es tornen a reunir per participar d'aquest homenatge als músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No t'ho perdis!
Serveis informatius de Mute.
Des d'Alcanar, comentem avui crònica judicial, ja que un tribunal popular jutjarà a partir de demà quatre persones detingudes com a presumptes autores de la mort d'un indigent en un hotel abandonat d'Alcanar a la vora de la Nacional 340 ara fa un parell d'anys. El fiscal demana 14 anys de presó per cadascun dels acusats. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia la notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui crònica judicial i ho fem fixant-nos en una notícia que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual avui s'escull el Tribunal Popular que ha de jutjar, a partir de demà mateix, un crim ocorregut al nostre municipi, Alcanar, l'any 2009, en un antic hotel abandonat situat al peu mateix de la carretera nacional 340, al nostre terme municipal, molt a la vora de l'Àngol. A la banqueta dels acusats s'asseuran quatre personatges, per a cada cadascun dels quals el fiscal demana 14 anys de presó com a autors d'un delicte d'homicidi amb l'agreujant d'abús de superioritat. Els processats són Basile B., ciutadà moldau en situació irregular a Espanya, el romanès Nicolae Alin C. i els lituans Antanas B. i Alfonsas L. Tots ells es troben en presó preventiva des del 29 d'abril de l'any 2009. El judici es podria allargar fins dijous de la propera setmana. El fiscal, en l'escrit d'acusació, sosté que els quatre encausats es trobaven a l'edifici de l'antic hotel El Castell, situat al quilòmetre 1061 de la 340. En aquest immoble residien habitualment els acusats Basile, Nicolae i Antanas, així com també la víctima, Thomas Richard S., un polonès solter de 34 anys. També hi acudia regularment un altre dels encausats, Alfonsas, que residia a prop. Entre les 4 de la matinada i les 10 del matí del dia 27 d'abril es va iniciar una violenta discussió entre Nicolae i Thomas, a la qual es van sumar els altres tres processats. La causa que va originar la discussió va ser l'existència de desavinences pròpies de la convivència entre acusats i víctima, ja que aquest últim era el que normalment pagava les despeses del consum d'alcohol que es produïa entre ells. Això va provocar la discòrdia arran del fort caràcter de la víctima, que era qui més sovint treballava i, per tant, aconseguia cèntims per a l'alcohol. Durant la discussió, els acusats van començar a copejar la víctima amb la intenció d'acabar amb la seva vida o sent conscients que li podien causar la mort. Li van donar nombrosos cops de puny i puntades de peu. Com a conseqüència de l'agressió, va morir per un traumatisme cranioencefàlic causat per un fort cop al cap. Els pares de la víctima s'han presentat com a acusació particular. El fiscal demana que aquests siguin indemnitzats pels processats amb 70.500 euros.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El remolc d'un camió carregat de palla es va cremar ahir a la carretera nacional 340 per causes desconegudes. El conductor de 39 anys va resultar ferit per cremades en un braç en adonar-se'n del foc i desenganxar ràpidament el remolc del camió, acció que va permetre salvar la resta de la càrrega de palla que transportava el vehicle principal. El sinistre va passar pels volts de 10:45 del matí al quilòmetre 1094 de la carretera nacional 340 al terme municipal de Sant Carles de la Ràpita i va provocar cues quilomètriques en els dos sentits de la marxa. Posteriorment, es va desviar el trànsit per la TV3408 fins a 3:45 de la tarda, quan es va obrir de nou la via afectada. En l'extinció del foc hi van intervenir dues dotacions dels bombers que s'hi van estar fins a les 5 de la tarda, ja que la palla, quan crema, costa molt d'apagar.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
El centenar de persones que integren les unitats de voluntaris forestals a la demarcació de Tarragona estan sumant esforços per intentar reconvertir el decret emès el 14 d'abril al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'informava que el govern dissolia el vincle orgànic que mantenia amb aquestes agrupacions de manera que deixen de dependre'n directament. Aquesta decisió va provocar la indignació del col·lectiu que no entén que d'entre totes les retallades pressupostàries que està aplicant l'executiu català per fer front a la crisi s'hagi hagut de veure perjudicada una activitat que desenvolupen de manera altruista. Una de les justificacions donada per la Generalitat va ser que es pretén optimitzar els recursos, ja que bona part dels membres de la Unitat de Vigilància Forestal formen part de les agrupacions de defensa forestal, una versió més professional i amb més trajectòria d'aquest tipus de voluntariat. Aquest aclariment va estar desmentit pels afectats, que recorden que els dos col·lectius van ser creats el mateix any, el 1986, i afegeixen que no es pot parlar de duplicats quan es fan tasques diferents. El pressupost que rebien pel material era d'uns 60.000 euros anuals, una xifra ínfima en comparació amb les de les agrupacions de defensa forestal, que és d'1,2 milions d'euros. Tot plegat es posarà sobre la taula en una reunió que mantindran l'11 de juny amb el director general de Medi Natural de la Conselleria d'Agricultura, a qui demanaran que la Generalitat aprovi un altre cop la creació de les unitats de vigilància forestal i el seu reglament. Si la sol·licitud no prospera, estudien emprendre manifestacions i enviar un dossier explicatiu de totes les tasques que realitzen als partits amb representació al Parlament per buscar suport polític.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Comencen els actes de la 7a setmana del Medi Ambient. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens amplia aquesta notícia.
En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que es celebra cada 5 de juny des del Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament, s'ha organitzat un ampli programa d'actes. Les activitats que s'organitzen tenen com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre el medi ambient i enguany, entre el 28 de maig i el 5 de juny, es faran xerrades, cursos, sortides, jocs infantils, tal i com avança la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Deltebre, Clara Franc.
Començarem este proper cap de setmana en una sortida en bicicleta i la neteja popular de platges, que també la vam fer abans de Setmana Santa i ara en farem una altra abans de l'estiu per a deixar les platges una mica enllestides per a la temporada de bany. Després farem altres actes durant la setmana. Concretament, per a celebrar el desaniversari de la deixalleria, repartirem unes bosses per al reciclatge domèstic i les repartirem tant a les instal·lacions de la deixalleria com el dijous al mercat municipal. També es farà una xerrada a l'Ecomuseu sobre el silur de l'Ebre i l'altre cap de setmana conclourem els actes en una festa infantil al Parc del Riu i portes obertes a l'Ecomuseu. També dic que es farà un curs d'ornitologia que durarà el dissabte i el diumenge 4 i 5 de juny. Tot això ho fem una mica per a sensibilitzar la gent, que puguem participar a tota classe de ciutadans de Deltebre, tant criós com gent gran, i una mica pues, l'oferta que presentem és bastant variada.
La 7a setmana del Medi Ambient començarà aquest dissabte amb una sortida en bicicleta i continuarà diumenge amb la neteja popular de platges.
El Museu de la Palma del Mas dels Barberans compleix un any. El centre està preparant el projecte per oferir-se a la comunitat educativa. El museu va rebre per Setmana Santa fins a 40 visites diàries. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Ara fa un any, les Terres de l'Ebre estrenaven una nova infraestructura cultural destinada a mostrar una altra de les variants etnològiques del territori. Es tracta del Museu de la Palma, ubicat al Mas de Barberans i aixoplugat al Centre de Desenvolupament Rural del municipi, centre destinat a la realització d'accions que afavoreixin i diversifiquen el desenvolupament econòmic local i territorial, així com la posada en valor de part del patrimoni etnològic. Pepa Subirats és la responsable del museu i en complir-se el primer aniversari del mateix valorava positivament el treball fet, tot i reconèixer que el començament es va fer a mig gas, ja que la sala d'exposicions permanent es va fer a posteriori i ara manca encara, pendent de finançament, l'audiovisual que explica tot el procés del treball de la Palma. Escoltem Subirats.
La valoració és bona, el que passa és que sí que és veritat que vam començar a mig gas. Vam començar a mig gas perquè encara no teníem la sala d'exposició permanent feta. El museu consisteix bàsicament en una sala, una primera sala baix, que és que explica el procés del treball de la Palma, d'una manera genèrica, passem de la planta al teixit, i després la sala d'exposició permanent, que ja està feta i ara ja l'ensenyem, és, diguéssim, el plat fort del museu i és explica el treball de la Pauma als pobles del Parc Natural d'Esports. A banda d'això, que ara ja tenim les dues sales complertes, estem pendents de poder realitzar el que és l'audiovisual, que ja està el guió fet i tot, pendent de finançament, perquè també heu de pensar que sí que vam tenir molta sort a l'hora de fer l'edifici, però que enguany és un any difícil, amb la qual cosa el finançament no arriba i només ens queda l'audiovisual per acabar tot el que és el projecte museogràfic.
Tot i aquestes mancances, Subirats explicava que el nombre de visites ha anat augmentant al decurs de l'any i molt especialment la darrera Setmana Santa, en què es van arribar a comptabilitzar fins a 40 visites diàries. Ara estan preparant el projecte d'oferta educativa per a centres escolars de primària i secundària per al proper curs.
El que sí que és veritat és que hem notat un salt amb l'afluència de visitants aquesta Setmana Santa, amb unes mitjanes, sense tindre visites organitzades, de 40 cada dia de Setmana Santa. A més, també hi havia tallers per a xiquets i xiquetes i han funcionat tots els dies. Llavors, bueno, estem contents. I ara la veritat és que estem preparant el que és l'oferta educativa per a centres, tant a primària i secundària, de cara a l'any vinent. Llavors, suposo que això ja permetrà que sí que hi hagi una afluència més de públic.
Ara, des del museu, s'està preparant el projecte d'oferta educativa per a centres escolars de primària i secundària per al proper curs. Cal destacar, finalment, també que el museu, en aquest primer any de recorregut, ha sortit del centre en diverses ocasions, amb l'exposició Cabassos Barata Pataques. La més recent, a Andorra, a principis d'aquest mes de maig, on va participar a les jornades de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana, en una diada per a la comunicació entre els centres dels diferents espais territorials de parla catalana.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem unes pentetes.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. Divendres 27 de maig tenim Ecus en directe al Cafè del Port de la Ràpita. David Espinós i Sílvia Pujals al Pub La Lluna de Jesús. I dissabte 28 de maig, concerts de Eina, Ex Inadaptats, presentant el seu disc L'Estat i la Revolució a lo Submarino de Rasquera. Si voleu sortir en aquesta agenda, escriviu-nos al següent correu radio@ebrefm.com. I recorda, cada setmana pots escoltar a la teva emissora municipal Ebre FM, el programa on només sentiràs música de grups de Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
El 24 de juny a Sant Jaume d'Enveja, les Terres de l'Ebre volen retre homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Amb motiu d'aquesta ocasió única, es tornaran a reunir Piròmbodas, Black Star, Xerpas, Blues, Minors, Súnics, Buitres, Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Keitas, Rebeldes, Mots i els Juniors amb els seus components més veterans. I lo més important i increïble, molts d'ells, i solament per aquesta nit, tornaran a pujar a l'escenari per a tocar junts algunes de les seves millors cançons.
Pillaban per la preciosa.
Una nit irrepetible, el 24 de juny i a les 10 de la nit al Casal Municipal de Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. Una nit revival en directe i inolvidable. Amb entrada gratuïta, molts de regals per als assistents que hi col·laboren i l'actuació del grup invitat, Los Salvajes, que per primera vegada després de més de 30 anys es tornen a reunir per participar d'aquest homenatge als músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No t'ho perdis!
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina, t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures en aquests moments ja comencen a arribar als 24, 25 o 26 graus. Per tant, el termòmetre torna a enfilar-se de valent. Avui la calor tornarà a ser intensa, amb un ambient quasi bé d'estiu. I amb temperatures, en definitiva, que a la tarda tornaran a ubicar-se entre els 30, 33, 34 a l'interior del país. Esperem que el sol sigui el factor dominant a tota Catalunya, amb potser algunes nuvolades aquesta tarda, puntuals, al Pirineu i Prepirineu, que puguin arribar a donar, com ha passat aquests darrers dies, algun petit ruixat o alguna gotellada. Però, en tot cas, el temps tendirà a canviar més clarament a partir de demà. I és que, amb l'acostament d'un front, els núvols aniran augmentant. Sobretot a la tarda és quan començarà a fer-se més notori aquest canvi, perquè al matí encara hi haurà força sol i les temperatures seran similars a les d'avui, encara bastant càlides, però a la tarda els ruixats s'estendran per l'interior i sobretot a la meitat oest, on de cara al vespre podria haver-hi alguna tempesta de caràcter una mica intens o moderat. Les temperatures, per tant, iniciaran un descens que es notarà molt més divendres i al cap de setmana amb una calor molt més moderada o fins i tot un ambient suau. Divendres encara amb certa inestabilitat, amb núvols i algun petit ruixat, però una tendència a la millora sembla de cara al cap de setmana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.